Següent grup, senyora Villalluís, de Sitges Grup, Sitges Grup Independent.
Un parell de coses. Voldríem saber quantes motocicletes estan censades, quantes estan donades d'alta, que paguen contribució, i també si sabem quants aparcaments de motos hi ha.
Gràcies. Val. Lògicament li contestarem per escrit perquè no tenim les xifres.
Després, permeteu-me que us llegeixi un escrit que han entrat a l'OAC i que m'han fet arribar uns veïns que viuen a sobre doncs, de l'estació. És un segon escrit. El primer feien molta... apretaven molt amb el tema de la targeta, però ara veuen una altra dificultat amb la sortida de la part de dalt d'Avinguda de les Flors. L'escrit diu així: aquest escrit és ampliació del presentat en data 25/5/2016 a l'oficina de l'OAC de Sitges en registre 8706 i en el que els signants manifestaven la nostra disconformitat amb el tancament del pas subterrani de l'estació Renfe, que el nostre judici no procedeix per diverses raons. Una és que la via del tren divideix el poble en dues meitats i aquest pas està situat al centre geomètric de la ciutat, pel que provoca gran perjudici de mobilitat a gran part de la població majoritàriament concentrada al voltant d'aquest accés. Una altra és que si la citada instal·lació en el seu moment va ser finançada per l'Ajuntament, no entenem que Renfe pugui superposar sobre aquest dret el seu com a companyia de serveis per executar el seu dret a la servitud de pas i decidir el tancament del pas de forma unilateral. En aquest escrit volem denunciar la possibilitat de que s'estigui incomplint la normativa existent en quant a les normes d'evacuació establertes per als espais de pública concurrència, entre elles la NTD 36, deu ser una normativa, suposo, per les següents raons. A les hores puntes i cada quart d'hora, els trens de Rodalies procedents de Barcelona descarreguen el pas subterrani generalment més de 100 persones que baixen per les escales de forma simultània. Un cop allà, uns més o menys la meitat giren a la dreta i accedeixen al vestíbul de l'estació per dues escales, una mecànica i una altra normal. Però l'altra meitat, en intentar sortir cap a l'esquerra per accedir a l'escala de la part superior del poble, es troba amb dues barreres que solament s'obren si es passa el bitllet de viatger, entre parèntesis. A l'altre costat n'hi ha de 8 a 10 que no exigeixen introducció del tíquet i a més amb obertura automàtica. Estem parlant de la sala on es venen les entrades, els tíquets, vaja. Aquesta situació provoca una aglomeració puntual que alenteix i dificulta el flux normal dels viatgers que baixen per les escales com a conseqüència de l'existència de les dues citades barreres que són totalment insuficients per evitar l'aglomeració denunciada en un reduït espai físic. Sol·licitem que realitzi per part dels serveis tècnics de l'Ajuntament un estudi de si existeixen factors de riscos que afectin a la correcta evacuació i vies de fuita adequades a les establertes per les ja citades normes de protecció per als espais públics i preguem que se'ns informi del dictamen que es pugui elaborar. Jo li faig entrega al secretari perquè la copi literalment, val? Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Lluís. Disculpi, he comentat que això s'havia entrat per registre de l'Ajuntament, oi? He dit? D'acord. Alguna qüestió més, senyora Villalluís? Ja està. Moltes gràcies. És el torn de Nou Horitzó.
Sí, alcalde, moltes gràcies. Com sempre farem la intervenció en dues parts. Primer li volem fer un prec que des de... Senyor alcalde, fa un parell de mesos vàrem preguntar sobre l'estat del parc de les Parellades. La senyora Mireia ens va comentar que hi havia una associació, no?, que a canvi de realitzar una activitat d'intercanvi amb una caseta instal·lada, ells mateixos, així ho vam entendre nosaltres, farien un manteniment de l'espai, així com també obrir i tancar el parc. No? Hem rebut moltes queixes veïnals de la situació de deixadesa que es troba actualment aquest parc i també hem pogut adonar-nos que la caseta està precintada per un precinte dels Mossos d'Esquadra. Nosaltres preguntem, li fem un prec a veure com està la situació, si poden fer alguna actuació al respecte, i que via mail li enviarem les fotografies, que m'imagino que vostè ja deu tenir constància. Com tinc moltes preguntes, senyor alcalde, si vol me les poden contestar les que vulguin al moment o si no per escrit, com vulgui vostè, per agilitzar el debat. Gràcies.
Contestarem per escrit, doncs, així anirem més ràpid.
Moltes gràcies. La segona és que, com Nouritzó ja reiteradament hem denunciat moltes vegades la poca celeritat per part d'aquest Ajuntament, des de la situació de la Fundació del Casino Prado, com el tema del sou dels treballadors, que han sigut molt incitius des de Nouritzó. El passat dimarts 19 de juliol, el president del Casino Prado va ser entrevistat per Ràdio Maricel. Ens va preocupar molt les afirmacions i les denúncies públiques per part del president de l'entitat centenària COM, cito textualment, que queden pendents pagaments per part de la Fundació d'una part del sou dels treballadors, endeutament amb la Seguretat Social. La resposta per part de l'Ajuntament del que ara no fa fred arrel de l'amenaça del tall del subministrament de gas, que actualment el Prado fa de prestamista, presa de pèl, banda llestos ens volen estafar i enganyar. Són afirmacions de la setmana passada un mitjà de comunicació local, com és Ràdio Maricel, per part del president de l'esmentada entitat, que és el Casino Prado. Nosaltres, senyor alcalde, ja li preguntem què pensa fer al respecte, ja després de sentir el que hem denunciat nosaltres i el que va reafirmar el president de l'entitat.
Miri, això que li contesto ara de seguida, perquè no quedi cap ombra de dubte. Respecte al que vostè comenta, vam parlar directament amb el president del Casino Prado, que no de la Fundació, vicepresident de la Fundació, i el Prado és tan responsable com nosaltres de la situació. Tan responsable com nosaltres perquè la Fundació és el 50%. Anem a mitges. La Fundació està arruïnada, mira com li dic, arruïnada. I per tant necessitarà de fons públics si volem pagar tot això que vostè diu. I per tant, en la propera reunió que hi ha ara el mes d'agost, ara, la setmana que ve, sembla que és, ara el patronat, la setmana que ve l'altra, que s'ha de parlar del tema del plec de clàusules, de l'adjudicació, del tema de la teulada, precisament es parlarà també d'aquesta situació, de com fer-hi front, perquè realment és una situació que ja no s'aguanta. També haig de dir que estem en procés de liquidació de la Fundació. I que, per tant, en un moment que es liquidi, també s'haurà de decidir com s'assumeixen els deutes, que lògicament, com vostè comprendrà, aniran a parts iguals, o han d'anar a parts iguals entre el Casino Prado i l'Ajuntament. Però això es compartirà amb Junta de Portaveus perquè segurament haurem de fer una injecció de fons públics per poder pagar tot això que vostè diu.
Sí, gràcies, senyor alcalde, però estarà d'acord que ens hem de posar, s'ha de posar pel tema?
És que clar. El tema hi és. O sigui, està en procés de liquidació, tots els passos hi són, i entenc la situació. És més, per part de l'Ajuntament es va dir, si la Fundació no té activitat, si la Fundació s'ha de dissoldre, s'ha d'eliminar la plantilla que té. Es va posar sobre la taula, i l'entitat va demanar que no, perquè eren treballadors que feia molts anys que estaven a la casa, etc.
Normal.
Però ara no els podem pagar. No sé si és tan normal.
Ja, però clar.
No sé si està normal.
El tema de la Fundació...
El problema de la Fundació i l'endeutament ja hi era, fa un any, vull dir, quan ja es plantejava tot això, vull dir, per tant, espero que en aquest proper patronat es pugui...
Pues esperem que així sigui, senyor alcalde.
Molt bé.
Una altra pregunta, vàrem ser coneixedors que el Camp d'Aiguadols van entrar a robar, vam ser pels mitjans de comunicació, i la nostra pregunta és que si van fer un inventari de tot el que van robar i si és així, quines mesures han pres o prendran, senyora, al respecte.
Sí, li contestem ara, senyora Calvirall.
Sí, gràcies, senyor Batlle. S'ha fet una denúncia, ens hem posat en contacte amb el Pèrit. Ja estem tenint alguna dificultat perquè hi havia part del material inventariable que no és propietat de l'Ajuntament, sinó que és propietat de la Unió Esportiva Sitges, i estem en el procés de posar-nos d'acord amb la companyia d'assegurances per a què es pot assumir des de l'assegurança de l'Ajuntament, i evidentment el que ens demanen són factures i hi ha uns armaris que són molt antics i tenim dificultats per poder fer les gestions pertinents amb la companyia d'assegurances. Però hi ha la denúncia feta i ens hem posat a contactar amb el Pèrit per resoldre-ho. Gràcies.
Gràcies, senyor Alcalde.
Senyor alcalde. Referent a la festa que vam, de l'altre dia de la, del Flashback, Ràdio Flashback, nosaltres preguntem des del grup municipal que quin cost ha suposat per la vila aquest esdeveniment, si han, han pagat taxes d'ocupació de via pública, el Ministeri de Medi Ambient i aquests temes com...
I contestem per escrit.
Per escrit, gràcies. També, senyor, bueno, senyor alcalde, senyor Almirall, com tenen previst la realització de la barana de la carretera de les Costes?
Si no recordo malament, senyor Almirall, bueno, contesto vostè mateixa.
Gràcies, senyor Batlle. Ja hem acabat la barana de ratpenat. El Manyà fa vacances, merescudes vacances, per tant la previsió és el mes de setembre. Estem valorant si ho farem des, de, des del treballador, de l'oficial de Manyà que tenim a la... a la brigada, o contractarem una empresa, perquè no sé si saben que les, la, també s'ha fet malbé o hem tingut que fer una intervenció d'urgència a les pilones, bueno, al ferro de, del pont que separa les botigues de Sitges. Hi havia un problema de... s'estava fent malbé. L'Ajuntament de Castelldefels ha assumit un costat, nosaltres hem assumit l'altre costat, i ens estem plantejant si aquesta empresa que ens ho està fent a un preu bastant raonable valorar costos de tenir el Manyà molts mesos fent la brana, i estem en aquest procés de valoració de costos. Gràcies.
Gràcies, senyor Almirall.
Gràcies, senyor alcalde. Les casetes noves de guaita que han instal·lat a les platges, senyora Aurora, tenim la sensació que estan baixes, no? Entenem que les casetes dels guaites, dels socorristes, dels guaites, no? Guaites se dicen, socorristes, els que vigilen, no? Tenim la sensació que estan baixes, no sé si tenen pensament de pujar-les una miqueta perquè tinguin més visibilitat, o són com van, o les grogues.
Senyora Carbonell.
Sí, gràcies, senyora Batlle. Les posa la mateixa empresa, Proactiva. De fet, han variat algunes, perquè jo crec que ells mateixos han anat veient que depèn de quina, com eren noves, moltes, si us vau fixar alguna la van variar, de la platja Sant Sebastià, però nosaltres respectem el que diuen ells perquè evidentment el que és més important és el vetllar pel salvament de les persones, i nosaltres respectem allà on diuen on les han de posar i com les han de posar.
Les alçades també, entenc que les alçades també, sí, les alçades, l'alçada.
Sí, entenc que són correctes, almenys és la que l'empresa ens ha dit.
Moltes gràcies. També fent una mica de fil, hem detectat que falten encara passarel·les de fusta per als accessos a les platges per a les persones amb mobilitat reduïda, i a veure si tenien previst d'acabar-les o quin full de ruta tenen.
Senyora Carbonell.
Sí, gràcies. Sí, com bé saben, la totalitat dels treballadors de la brigada de platges no ha estat fins ara fa poc, i precisament les últimes feines que quedaven pendents eren posar les passeres. Sabem que hi ha algunes encara pendents, però en principi tenien que estar aquesta setmana, si no, màxim la que ve, s'han d'haver acabat totes de posar. Gràcies.
Moltes gràcies.
Gràcies. I senyor Rubí, si vol...
Sí, ja fa uns mesos, em sembla que 8, reiteradament a la senyora Almirall li hem demanat que com estava el tema dels semàfors, de l'Oasis, per la gent amb dificultat visual, i ja són molts mesos que passen, que no estan arranjats els semàfors, i la gent que té dificultats visuals, pues, no, no sé, senyora Almirall, jo sé que vostè els hi diu que sí, però que sí, que està en ello, però passen els mesos i la gent que no pot veure, pues, té molta dificultat pel tema sonor dels semàfors.
Senyora Almirall.
Sí, sóc conscient d'aquesta situació, hem parlat amb SETE perquè ho resolgui, el que no estem obtenint el resultat que esperava, i seguirem insistint per tal de que no, si hem de fer posar semàfors nous o hi ha la possibilitat de reparar els que no tenen la senyal acústica en funcionament. Sé que és veritat que ja fa molt de temps que estem en aquesta situació, seguirem insistint amb SETE perquè ho resolgui. No és un tema econòmic, sinó és un tema de tècnic.
Ens ha d'entendre que li demanem tota la celeritat possible.
Sí, i em faig responsable d'aquesta celeritat.
Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Almirall. Senyor Rubí.
Ara entrem al barri de les botigues. Ara via mail els enviaré a l'estat lamentable que es troba el tancament de la pista esportiva de les botigues. Hi ha el tema dels contenidors, tema de cotxes i motos que aparquen constantment a l'entrada interior, diguéssim, és un tema de llonsis. També hem detectat que hi ha publicitat a la tanca d'una pista municipal sobre un veterinari, automatismes de portes, han posat publicitat, si això, si paguen, no paguen, si vostès estan al corrent ja que és un espai municipal. I bueno, totes aquestes denúncies, jo tinc preparat el mail que perquè ho vegin, no fa falta que vagin fins allà, o si volen anar-hi, però us hi puc enviar les fotografies. Senyor, continueu, sí?
Sí, sí, endavant.
Vale. També continuem amb l'il·luminació del túnel de l'Aigua Puda, senyor Almirall. Ja sap vostè que li van dir l'altre dia, i tornem-hi, que torna a haver-hi falta d'enllumenat, sobretot a la part de darrere. Les escales també d'accés al túnel, per la part de dalt, les que donen la passarel·la de fusta, està en mal estat també. A veure si li fem un prec i com a mínim li posen una mica de manteniment, simplement per evitar accidents. La resposta que ens va enviar la setmana passada referent a aquella denúncia que vam fer de la senyal de trànsit, vostè va dir que ha enviat un informe a la policia. Nosaltres, a veure, això s'eternitzarà, perquè de fet l'únic que demanem nosaltres és que aquella senyal de trànsit es pugi 20 centímetres. Clar, si vostè són 20 centímetres, és que si ha d'enviar un informe policial al ritme que porta la policia local, doncs allà poden deixar tres caps. El ritme que portem, jo li demano per favor. Senyor alcalde, jo segueixo, eh? Senyor Almirall, sap quin és el motiu perquè durant tres dies no hi ha hagut enllumenat públic al carrer Major, Pau Barraveig, Tacó i Carrer Nou?
Sí.
Sí, constància.
Hi ha hagut una avaria, s'està investigant perquè a més aquesta nit no hi ha hagut, i hi ha una sospita de la policia de que s'ha produït un tall d'un cable.
Cable.
I per tant s'està investigant. Perquè de seguida que se'n va anar a la llum, se'n va a donar coneixement a l'empresa concessionària que fa el manteniment, va actuar de seguida i no responien als efectes de l'avaria. Això ha passat dues o tres nits i s'està investigant també des del punt de vista també de la policia també d'allò, que podria ser que s'hagués produït un tall, eh? No un tall de llum, sinó que s'ha tallat literalment el cablejat públic. I estan amb això ara.
Entesos, moltes gràcies, senyor alcalde. És una pregunta a la senyora Tubau. Senyora Tubau, és perquè ens informi sobre com està el tema dels pagaments endarrerits a la colla gegantera de Maria Dolors, la colla Maria Dolors, ja que com sap va haver-hi un compromís per part de Nou Horitzó amb els pressupostos del 2016 perquè se'ls hi fessin els pagaments endarrerits. Hauria de saber com està la situació, si ho tenen previst o com està el tema.
Senyora Tubau.
Sí, doncs ho desconec, buscaré la informació i li passaré per escrit, d'acord?
Moltes gràcies. Els veïns de les terrasses de les... És la darrera meva, senyor alcalde. Els veïns de les terrasses de les botigues ens han fet arribar unes fotos, que també ara li enviarem via mail, perquè aquest migdia han col·locat un panel publicitari de grans dimensions a l'alçada de les vistes de les terrasses, és a dir, per la part de la carretera, on està la Casa Laura. Han fotut un armatoste allà amb un panel informatiu que, bueno, les fotos vostès podran jutjar. Nosaltres preguntem si l'Ajuntament ha donat el vistiplau per posar aquest panel publicitari, ja que entenem que tant l'impacte visual com medioambiental que repercuteix és un monstru, han fotut un monstru allà.
És en terrenys municipals?
No ho sabem, tenim, però clar, l'afectació és a les terrasses, on bueno, ara li farem via mail les fotografies.
Sí, si ens ho poden passar i us mirem.
És un monstru.
Ens ho poden fer arribar i ho mirarem.
I els hi demanem també celeritat perquè ens adonem que a l'empresa publicitària encara no està publicitat. És el Mira, és l'empresa Mira, com dient que si hem d'actuar, si hem d'actuar el més ràpid possible abans que es col·loqui una propaganda allà, perquè l'impacte visual ara li enviarem per correu.
S'hauríem de fer dues coses en aquest cas. La primera, comprovar si és un terreny municipal o és privat, i la segona, si una qüestió o l'altra, si s'adequa a normativa.
Sí, això ha sigut aquest migdia. Li faré arribar les fotografies.
D'acord, moltes gràcies. Estan el grup de Nou Horitzó. Senyor Mercè,
sí.
Quedava alguna cosa?
No, són dues coses només.
Queden 25
minuts. Pregunto per com està el tema del catàleg de patrimoni, que ja es va engegar fa la legislatura passada amb la senyora Elena Redondo, i que crec que és una eina que ja fa molts anys que s'arrossega, que està molt obsoleta i que necessita que realment estigui endavant.
Senyor Mercè, sí, senyor Mas, perdó.
Sí, gràcies, Batlle. No, per informar-li, sembla que tinguem telepatia, senyor Mercè, perquè justament avui estàvem mirant aquest tema en contacte amb, amb la persona, l'arquitecte responsable que elabora el catàleg, ens diu que està a punt, està fent encara unes darreres modificacions, està a punt de lliurar-ho a la Diputació, una vegada es lliurarà a la Diputació, que és realment qui encarrega l'estudi, doncs ens el faran arribar. Jo també espero un delit tenir-ho, vull dir que espero que al setembre ja puguem tenir-ho i debatre-ho entre tots també els resultats del mateix.
Una pregunta siguent. Al costat de l'Audi, del terreno que es va vendre, estan muntant-se carpes. Em podrien dir què és això?
Senyor Mas.
Sí, gràcies, Batlle. Sí, de la mateixa manera que l'Institut, l'Institut of Performing Arts està ocupant la zona de l'Audi, la zona de l'edifici en si, això és una autorització provisional que es dona perquè aquell terreno, com vostè sap, necessita de l'elaboració encara d'un pla especial que delimiti, que solucioni els problemes que arrossega aquell sector. No? Per tant, de la mateixa manera que es va fer amb l'edifici, s'ha tramitat una autorització provisional d'aquest espai i el que s'està fent allà bàsicament és ampliant l'institut, ampliant l'escola, la universitat, en diferents mòduls que actuaran temporalment d'aules durant el temps que diguéssim duri aquesta temporalitat. Cal dir que evidentment aquesta actuació és una actuació a precari, és una actuació provisional, senzillament l'urgència ha vingut per aquest creixement que té l'institut i que necessiten aules per exercir la seva activitat.
Gràcies.
Gràcies, senyor Mas. Senyor Mercè, alguna qüestió més?
No.
Moltes gràcies al grup municipal de Nou Horitzó. És el torn del grup de la CUP. Senyor Pol Vigo, teniu la paraula.
Seré ràpid, només tres temes. Des de Sitges Acull, Sitges Solidari i Sitges Voluntari Social ens fan arribar les següents preguntes. Quines són les properes reunions previstes del Consell de Cooperació? S'han engegat els tres grups de treball acordats al novembre, de sensibilització, acollida i recursos i finançament? Quin és l'estatus dels pisos que el consistori va anunciar que podien anar destinats a persones refugiades?
Gràcies. Senyora Tobau.
A la primera pregunta, la darrera reunió va ser el passat mes de juliol, que va al Consell Municipal de Cooperació. La següent, doncs, si acabo de convocar un Consell, doncs, suposo que el normal és que passi entre 2-3 mesos, i estem en un període de vacances. El juliol vam fer, va venir per part de la CUP, per exemple, va assistir un representant. Per part d'aquestes entitats no va assistir ningú. Pots repetir la segona, si us plau?
Els habitatges dels refugiats.
Els habitatges, la segona? M'ho pots repetir? Que no, perdó.
Sí, la repeteixo. S'han engegat els tres grups de treball acordats al novembre?
Evidentment que s'han engegat. S'hi pot accedir tota la informació a través de la web, amb un destacat que hi ha a la web municipal.
Vull dir si treballen.
Si treballen, si la gent tampoc s'hi apunta, jo no puc dinamitzar-ho més, vull dir, necessito gent voluntària. El que sí que li puc dir és que, a més, els recursos que demanem, els que sí que vam fer és que ho vam passar tot, per així també li respondré a la tercera pregunta, a la base de dades que ha creat el Comitè Català d'Acollida de les Persones Refugiades, depenent del Departament de Benestar Social i més concretament de la Secretaria d'Immigració. El que hem fet nosaltres com a municipi i com a ciutat i com a població refugi és aportar totes les dades i tots els recursos que hem aconseguit a través del pla municipal que vam engegar. Tenim una de l'acció més important i que crec que cal destacar és la que vam dir que posàvem dues vivendes amb 8 places i aquestes places estan a disposició del departament per tal de que el dia que arribin aquestes persones, perquè com bé saben Declarar una persona que sigui una persona refugiada no és un tràmit fàcil. El dia que arribin aquestes persones i siguin declarades persones refugiades, podran accedir a aquests habitatges. A banda d'aquests habitatges, hi ha altres més, hem posat molts més recursos a la disposició del comitè, perquè no només és posar habitatges, sinó que aquí hi ha d'haver-hi tot un pla de seguiment darrere de totes aquestes persones, tant si són adultes com si són infants, etc, etc, etc. Cada cas és particular. Gràcies.
Gràcies, senyora Tobal. No sé si senyor Vigor si ha quedat tot contestat el que plantejava.
Sí.
Molt bé. Seguim endavant.
Canviem de tema. Fa un parell de plens, ja vam preguntar-ho, però insistim. Estem molt preocupats per l'estat de conservació de la zona de la desembocadura de la Riera de Ribes, una zona protegida per la xarxa Natura 2000. Fins i tot darrerament hem pogut comprovar que hi ha presència d'espècies invasores com la tortuga de Califòrnia. Jo mateix en vaig recollir una, gran com el meu cap. Ens van comentar que estaven treballant en un pla de millora de la zona. Ens poden dir les línies mestres del pla, quines activacions contempla?
Sí, senyor Mas, per
contestar. Sí, miri, és que ve perfecta la pregunta perquè darrerament i fa, no sé, la setmana passada, fa dos o tres dies, vam tenir una reunió sobre aquest tema amb la presidència del Club de Golf, que és evidentment, com vostè sap, una de les entitats més implicades amb el projecte aquest. De fet, els vam mostrar la necessitat de sentar-nos a acabar de definir realment el pla especial de la Riera de Ribes, a requerir la seva complicitat i el seu compromís en la participació del mateix, i per tant jo penso que estem en la línia de cercar una solució que realment acabi de complir el pla especial. Ens vam, diguéssim, agendar una reunió ja al setembre, amb la qual, inclús amb totes les parts, diguéssim, interessades en el projecte, per realment acabar de discutir i acabar de parlar com acabem de gestionar aquest entorn que vostè comenta i realment a agendar ja les accions necessàries per restaurar, en certa manera, l'entorn natural que hauria de ser aquell indret. Evidentment, com pot entendre, cadascú, cada part té la seva percepció de la realitat i nosaltres estem una mica al mig buscant ser els moderadors, els gestors més possibles d'una necessitat, jo crec, pel municipi, que l'entorn aquell recuperi la seva qualitat ambiental original.
Gràcies.
L'última
pregunta.
La setmana passada veiem publicada a la premsa la notícia de que la Generalitat donava llum verda a iniciar tot un seguit d'obres a la zona de l'antiga pedrera de Ratpenat, a Vallbona. Es parla d'una llar d'avis, un edifici d'equipaments i una zona de més de 5.000 metres quadrats dedicada a hotel, restauració i comerç. Què ens poden dir de tota aquesta operació urbanística? En quin moment ens trobem?
Senyor Mas.
Sí. De fet, ho ha preguntat diferent de gent, és un projecte molt antic, és un projecte realment molt antic, que ve no de la nostra legislatura, sinó quasi de l'anterior. Per tant, es tracta d'una promoció d'un promotor privat que realment vol instal·lar diferents serveis o diferents equipaments, un d'ells una residència, com vostè deia, per la gent gran. Els hi faré arribar el projecte per recordar-ho tots i per tenir-ho tots present, però és un diguéssim un tràmit que ells mateixos també han accedit i han portat a tràmit amb la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona. Va estar un temps encallat per un tema de l'aval de les obres, però una vegada això s'ha superat, el tràmit ha continuat. Li farem arribar a ser cas el projecte amb més definició.
Moltes gràcies. Això per si algú no sabia de què estàvem parlant dels grups, és el famós projecte Satur Puig Verd, Dotacions Vallbona, és això, que la Generalitat ho ha aprovat amb el tràmit que correspon. Alguna qüestió més? El grup de la CUP, no, moltes gràcies. És el torn del grup de Ciutadans, tenim la paraula.
Gràcies, senyor Batlle. Bé, nosaltres ja hem fet arribar les nostres preguntes per correu electrònic al secretari i a les que vostè, i en principi li faré arribar també unes imatges d'un senyor que es dedica a buidar els contenidors de roba sense cap acreditació de cap empresa. I bé, l'altre dia tenim fotos de davant del passeig de Vilanova, Cruïlla, amb Francesc Armengol. Hi ha també la matrícula per si vol posar el coneixement de la policia local. I d'altra banda, la resta de preguntes, bé, prefereixo donar la paraula al públic que ha assistit avui per tal de... i espero la contestació per escrit. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Manuel Rodríguez. Respecte a les fotografies que han fet d'aquesta situació, si la policia els demana algun requeriment o alguna qüestió, hauran de respondre perquè ja les han fet vostès. Gràcies. És el torn de Sitges en positiu. Senyora Carles,
sí, ser ràpida, intentaré ser el més ràpida possible i també demanaria que la resta de grups de l'oposició fossin. Moltes gràcies. La primera consideració que volem fer des del nostre grup, com a grup d'Esquerres, és mostrar el nostre recolzament cap a Esquerra Republicana com a grup polític per la situació que està vivint, la nostra solidaritat. Esperem que resolguin aquesta situació el més aviat possible. I també mostrem alhora la nostra preocupació per la situació en la qual es troba el govern a partir d'ara i els demanem, si us plau, que qualsevol decisió que prenguin la facin arribar immediatament la resta de grups. Moltes gràcies. Des de Sitges Acull i també des de Sitges Solidari ens demanen si aquest govern té intenció d'incorporar el cartipàs municipal de forma explícita en l'àrea de cooperació i solidaritat i si també hi haurà algun canvi de competència de regidoria. Moltes gràcies.
Efectivament, eh? Efectivament, em sembla que això ens va parlar precisament amb el Consell de Cooperació i tenen tota la informació, eh? Efectivament. Però esperarem a fer el canvi de cartipàs no provisional aquest que hem fet el dia d'avui, degut a la dimissió del senyor Carrillo, sinó a la incorporació del nou o nova regidora en el mes de setembre.
Bé, en segon lloc, només els faré tres preguntes ràpides, no són tres preguntes. Estem preocupats perquè novament Ràdio Maricel no torna a retransmetre el ple en directe i de fet estem preocupats per la situació d'alguns mitjans de comunicació local. Sabem que tenen greus problemes de personal, que no poden cobrir els directes als plens, per exemple, i donat que ja veiem que l'aspecte comunicatiu els preocupa i molt, sobretot perquè han contractat un assessor amb un sou que milurista no és precisament, ens fem la pregunta si tenen intenció de millorar aquestes condicions als treballadors, les treballadores de Ràdio Maricel i Maricel TV. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Efectivament, resoldre això és una decisió de plantilla municipal, en la qual tindrem el moment de compartir-ho el proper mes de setembre, quan comencem a parlar amb tots els grups, recordin que no governem en majoria, i a més, la qüestió concreta que vostè diu, estem amb el Departament de Recursos Humans buscant quina és la solució més ràpida, tot i que haig de reconèixer que no arriba, i ens enfada la situació, per substituir el tècnic que està de baixa. No hi ha alguna manera de desencallar-ho. I això que hem posat sobre la taula diverses opcions. Però sempre problemes de legalitat, problemes, no problemes econòmics, perquè la bossa de diners hi és per poder-ho fer. Però sempre hi ha hagut qüestions que les diferents propostes no s'han anat superant. I esperem poder resoldre-ho de la manera més ràpida, perquè som els primers que, evidentment, entenem que no pot continuar així l'emissora municipal i que, a més, el que no pot passar és això, que una altra vegada un ple no es doni en directe.
Bé, la darrera pregunta. Veïns i veïnes d'Aiguadols ens fan arribar les queixes del sistema de megafonia del Blue Cat Club al port. El soroll que provoca és considerable, la contaminació acústica. Segurament la contaminació del vaixell també és a valorar, perquè la fumarada que té al sortir és considerable. Bé, no sé si aquest és el turisme de qualitat que volem. Tenen algun tipus de control sobre això? És el model que ens espera en els propers anys? Moltes gràcies.
Hola. Ai, perdó.
Senyor Mercè, vol dir-ho pel micro?
El Blue Ferry ja ha anunciat concurs de creditors.
Senyora Carbonell, ara parlarem respecte al que comentava vostè, que era tema de soroll, de l'activitat de soroll. Senyora Carbonell.
Sí, gràcies, senyor Batlle. Del tema del soroll, encara no ens havia arribat la queixa aquesta, del tema del fum, sí, els vam citar, perquè a més també els hem hagut de citar per l'activitat del bar que estan utilitzant. I bé, del tema del fum ens van explicar que era el moment que el vaixell ja es posa a córrer més i van dir que canviarien el moment aquest i ho farien més endavant i que evidentment ens portarien tota la documentació perquè no és un gas tòxic ni que no és res dolent, però sí que és veritat que els hem advertit i estem a l'espera que ens portin la informació aquesta. Gràcies.
Estem en període, la darrera, segur. Estem en període del risc d'incendis i ens agradaria saber com està el tema dels perímetres o franges forestals i si estan al sol les propietats municipals nets i en condicions. Moltes gràcies, ara sí, ja acabo.
Senyor Mas.
Sí, vam fer la planificació que fem cada any de neteja de franges forestals. Estem sobretot intensificant molt, més que les municipals, les solars privats que estan bruts o que diguéssim estan amb herba seca. Vull dir, estem fet darrerament, la darrera setmana, una campanya intensa de requerir els propietaris que netegin les solars que estan amb l'herba molt alta. De fet, al principi, evidentment, el risc no es pot minimitzar mai, però crec que ho podem estar controlat, malgrat, evidentment, no sap.
Gràcies. Gràcies, senyor Mas. Jo volia fer una puntualització des de Governació. No fa masses dies va produir un incendi de matolls al centre. Justament poques hores l'endemà d'haver caigut una tromba d'aigua. Aquell incendi, vull dir, que tothom ens va sorprendre com és que, si ha plogut, s'ha calat foc al mig amb uns matolls d'una finca, va ser provocat. Hi ha testimonis que ho van veure i la policia ha fet les identificacions que han fet falta, corresponents, perquè l'incendi va ser provocat. L'endemà d'una pluja, cosa que ens va sorprendre. Moltes gràcies. Més intervencions del grup de Sitges en Positiu. Moltes gràcies a tothom. S'aixeca la sessió i donem la paraula al públic per si volen fer alguna intervenció. Com saben, primer s'han d'identificar i dir si representen alguna entitat, fan l'exposició que demanaríem que fos breu i aniran fent totes les intervencions i al final de tot les contestarem totes seguides si és que requereixen contestació. Estem una mica temps, sisplau. Gràcies. Endavant.
Buenas noches. Tengo dos o tres temas que quería comentar. Ya veo que de Botigues poca cosa se habla. Yo en representación de Botigues, como ya me conocéis un poco, tenemos un problema muy puntual que la riera, al llover ahora estos días, se ha inundado otra vez. Es imposible pasar para la playa. Somos muchos los que pasamos por allí y no hay manera de que se nos arregle la riera. Yo os he dejado a todos un dossier, más o menos, que me he tomado la molestia de mirármelo, de una cosa urgente. Me he mirado qué me costaría arreglar esa riera, que son 3 metros por 80 de ancho, son unos 10.000 euros, que creo que lo podríamos asumir, y además creo que eso es de Sorea, y Sorea será la que tendría que pagar en este caso. No podemos seguir pasando y tampoco tenemos luz, ya lo hemos dicho hace más de un mes, desde el 23 de junio que la rompieron. Ya he informado varias veces y nadie nos da la luz. La gente pasa por allí para, como no tenemos tampoco servicio público, la gente pasa al otro lado para poder ir a trabajar y sin poder tener luz. Siempre la gente anda con el móvil y me parece que ya es suficiente, ¿no? Que al menos nos podáis mirar. De que creo que somos muchas personas, yo me he enterado de que somos 1.300 viviendas, somos 2.200 personas que estamos empadronados, sé que la recolección que tenemos es de unos 45 millones de euros, porque tengo los balances vuestros del 2012, 2013, 14, 15, 16, y me he mirado más o menos, y yo creo que 10.000 euros que no tiene que poner el ayuntamiento, sino Sorea, lo podemos hacer en este momento. Otra cosa que también os quería comentar, también tenéis en el dossier lo que comenté la otra vez, de la misma parte donde estamos hablando, que esto es de Abertis, alquilado Abertis, o sea, juntado más o menos un presupuesto a lo que nos va a suponer el arreglar esto, que ya lo podéis mirar, creo que son los 230.000 euros, que se tendrían que Abertis lo tienes que pagar. Y esta mañana justamente he visto personas que estaban otra vez limpiando aquel trozo, que son 800 metros nada más, y hablando con esta misma persona me han dicho que tengo toda la razón, que se asfalte eso, que quiste eso, porque eso solamente es propenso a que se pueda quemar, porque ahí hay muchas plantas que no sirven para nada, solamente es para tirar y listo. Dice, nosotros mismos podemos tirar todo esto, que asfalten y no hay nada más, porque ahí nadie puede entrar. Ahí está alquilado para Vertis, precisamente para que si hay algún problema con algún coche que se tenga que salir de la carretera, que Dios no quiera que no, eso es, eso, nadie puede estar allí. Entonces ya lo comenté en su momento, tenéis el presupuesto, podéis tener ideas y me da igual que lo haga quien quiera, pero sobre esos precios más o menos estamos hablando. Creo que no pedimos mucho para más o menos lo que nosotros aportamos en las botigas. Y a su vez, pues la gente está muy enfadada, muy que han dicho que en un momento dado, pues si no estáis vosotros de acuerdo, a lo mejor reunimos el dinero nosotros, pasamos la factura o lo que se tenga que hacer, si es que en este caso no queréis hacer nada. También os he enviado la foto, que lo tenéis allí, de lo que es las luces que se tienen que poner. Serán luces solares, como hablaba la otra en la próxima reunión, ya os lo traigo como tiene que ser. Las lámparas solares no tienen ningún mantenimiento, no se tiene absolutamente nada, solamente se paga la lámpara y es por 20 años de vida, como mínimo. Que nos cuesta más o menos, he mirado que me han pasado un precio de unos 900, 800 euros, más los FOB, lo que sea. Más o menos si te haces un presupuesto de 900 euros por lámpara, a 20 años nos sale unos 3,80 euros a todos. Pero ¿qué pasa? Tampoco tenemos coste, porque al no tener que pagar la luz, como lo que vosotros estabas aquí, que hacemos con uno de los corruptos que son Endesa, pues el corrupto de Endesa, como decís, no tendríamos por qué utilizarlo. ¿Por qué? Porque estas luces no necesitan ni instalación y simplemente necesitamos lo que siempre tenemos, que es la luz solar. No necesitamos absolutamente nada, solamente necesitamos la luz, tenéis el panel, tenéis la batería, tenéis todo. Es la última tecnología que hay ahora y tenéis cómo ver, veis cómo se alumbra perfectamente sin ningún problema. O sea que es lo que se va a utilizar. Por eso yo quisiera que en este proyecto al menos pusiéramos las 20 lámparas que creo que nos hacen falta para el trozo de botigues, y de esta manera podéis mirar si en realidad para el resto de comunidad de Sitges se puede utilizar el tipo de lámparas y de todo. Además, sé que para Sitges, el resto de Sitges puede ser diferente, porque sé que la empresa que suministra esto no cobra absolutamente nada. O sea, si queréis tener todas las lámparas y todo esto, no se tiene por qué pagar absolutamente nada. Se ponen todas y luego se va pagando con lo que cada mes se supone, porque he visto que se pagan 1.400.000 euros al año de luz. Entonces, esos 1.400.000, en vez de pagarlos a Endesa, se le paga a la persona que ha puesto las lámparas, y luego con el tiempo pues ya no tienes que pagar absolutamente nada cuando esto se pueda llevar a término. Lo otro que también me comentáis, el policía, me parece que me decís que es perfecto, que vais a aumentar la plantilla de policía, pues espero que uno de esos tres sea para nosotros, porque estamos cansados de que nos roben y de todo, y no tenemos nunca ni siquiera un policía permanente. Me han comentado ahora que anteriormente en la otra legislatura sí que había un policía permanente allí, y que al renovarlo el gobierno, no sé qué, me lo acaba de decir el señor del socialista, no lo sé, me lo han comentado, lo revisamos, pero es lo que me han dicho. Y si no lo es, me da igual, o sea, lo podemos poner. Y si en realidad no lo es, pues es igual, me da lo mismo. Si hay tres de más que se puedan poner a más, pues esperemos que uno sea para nosotros, que creo que lo que no podemos hacer es utilizar los policías de Castelldefels y que llegan a los 15 a la media hora o cuando ellos puedan. ¿Me entiendes? Porque de Sitges creo que ningún policía va de aquí a atravesar todo hasta llegar a Botigues. También lo del...
Són les 12, eh? Intentem ser breus.
Sí. Ah, bueno, solamente que quería saber el paso de peatones que comentamos la otra vez para cuándo podía hacer. Nada, muchas gracias.
Disculpi, ho dic perquè no torni a demanar la paraula després, si d'allò. Faltava el tema de les palmeres. Perquè...
Sí, está todo junto, sí. Es la parte
de... comentat, oi?
Sí, sí, el presupuesto que os pongo está todo lo de las palmeras y lo que hay que poner a asfaltar. Está todo. Todo vale. Con palmeras son 220.000 euros. Todo.
Vale. Moltes gràcies. Més intervencions per part del públic. Bé.
Hi ha una pregunta molt concreta, em dic Margarita López. Rep subvenció el Retiro? Es pot contestar la pregunta?
Sí, la subvenció la farem... Ai, perdó, la resposta les fem totes després seguides.
Per què?
Perquè és la norma que fem
sols uns altres. Després contestem.
No, jo l'únic que vull saber és si reben, com a entitat, alguna subvenció de l'Ajuntament com abans rebien.
Ara contestarem.
Que després hi contestarem. Primer fan les preguntes i després contestarem.
Posa el micro, posa el micro.
Bueno, a ver, seré breve. Soy Sheila Wolek, soy miembro de la plataforma para la reapertura del CAP, del servicio de urgencias del CAP. Primero, agradecemos el voto casi unánime a favor de la moción presentada por los señores Yaya Flauta. Pero quería coger así al vuelo un par de palabras del señor Rodríguez, que cuando hablaba de la aprobación de la moción en el Parlamento de Cataluña, decía que ahora es no más cuestión de la voluntad política del gobierno. No podemos quedarnos en este no más. Es un momento en que el tema es candente. Es una oportunidad que tenemos para ejercer más presión aún, para realmente ver si después de cinco años, podemos recuperar un servicio que yo diría que es esencial para la tranquilidad y la sensación de seguridad de 28.000 y unos cuantos más en verano de personas aquí en Sitges. No es un tema menor. Ya sé, y bueno, no tengo por qué no creer que el señor Mas y sus colaboradores hayan hecho muchos esfuerzos, pero no pueden pararse ahí. Ha de continuar y además aumentando esta presión a partir de este momento, que es una verdadera oportunidad. Gracias.
Gracias. ¿Queda alguna intervención más? Sí.
Bona nit a tots. Soc el coordinador de Ràdio Maricel. No hagués pensat mai que a mi, que m'agrada que els plens acabin abans de les 12, parlaria jo passades les 12. Però em sembla que haig de parlar, i no m'agrada fer-ho perquè crec que la ràdio hauria d'estar plenament aïllada del debat polític, però ja que s'ha fet la pregunta, ja que el grup municipal de Sitges en Positiu ha fet la pregunta, crec que haig de dir alguna cosa. I d'entrada diré, i em ficaré a les bambalines, que aquest interès de Sitges en Positiu l'havia tingut abans i tenia intenció de fer una pregunta a Nou Horitzó, i nosaltres mateixos, per aquell, suposo que per aquella disciplina, vam dir al grup de Nou Horitzó, no la feu la pregunta, perquè si la feu potser hauré de dir, hauré de parlar de la cara B, i no vull parlar de la cara B i em quedaré amb la cara A del que està passant. Explicaré la cara A perquè la cara B té relació amb una frase que s'ha dit aquí, i la frase és que les empreses les fan les persones, i jo parlo en nom de 5 persones. Una d'elles està de baixa des del mes de març. La baixa no és un refredat, com poden suposar vostès, sinó que la baixa és una baixa llarga. És un dels tècnics. L'altre tècnic, ves per on, perquè la vida és així, oi? I les empreses les fan les persones, té son pare amb dos tumors, crec, i ve a treballar. Aleshores, un altre dels membres del personal de la ràdio resulta que té un herpes per l'estat nerviós que viu aquests dies. I ai carai, també ve a treballar. I acabem aquests quatre pobres desgraciats que seguim treballant agafant-nos aquesta frase, perquè si jo us hagués de dir la veritat seria que si algú de nosaltres no hagués perdut les vacances, el servei s'hagués tancat fa dues setmanes. Tancat. No estaríem parlant de fer un pre en directe o no, estaríem parlant d'una ràdio tancada durant una setmana. I com que això no ens ho podem permetre ni ens ho volem permetre, doncs bé, s'ha fet les renúncies que s'havien de fer perquè el servei continua funcionant. Això és part de la cara B. La cara A és simple. El darrer ple municipal i aquest no es van fer en directe perquè no hi ha personal. Malgrat això, que és, diria, d'un cert coneixement per part de la casa, el 30 de juny del 2016, Albert Vergés i Grau, cap del Departament d'Alcaldia, va enviar un comunicat intern a aquest senyor que els parla. Jo en aquell moment estava de vacances i vaig llegir aquest comunicat el 4 de juliol. Un comunicat en què demanava un informe com a coordinador de l'emissora municipal de ràdio, en el que consti els motius pels quals no es va fer l'emissió en directe del ple del 27 de juny, la o les persones que van prendre la decisió, els motius del per què no va ser notificada aquesta incidència al cap de departament d'alcaldia amb anterioritat a la sessió plenària, i acabava aquest comunicat intern que se m'enviava dient: l'única constància de la no realització de la retransmissió és el tuit que dilluns 27 de juny a les 22 hores es va publicar en el que es notificava que per motius de gestió de personal no s'oferiria el ple en directe. Servidor va enviar una contesta a aquest comunicat intern signada el 4 de juliol i que va marxar de la ràdio el 5 de juliol. Aquesta contesta demanava el mateix que demanava el comunicat intern del cap del Departament d'Alcaldia, un acús de rebut. Han passat 21 dies i no existeix aquest acús de rebut. Jo no sé si el meu informe s'ha enviat al foc etern, s'ha enviat a la paperera o veritablement algú se l'ha llegit. I en una pàgina jo deia: el ple municipal del passat 27 de juny no es va emetre en directe per manca de personal arran d'una situació laboral àmpliament coneguda per diferents departaments de la casa, inclosa de comunicació i d'alcaldia. Segon, ningú no va prendre la decisió, simplement perquè no calia prendre-la. Quan les circumstàncies obliguen a fer renúncies, aquestes renúncies manen per damunt dels desitjos, fins i tot per damunt del desig de fer el ple en directe. I aquesta emissora pot demostrar amb fets que la seva convicció de servei públic l'ha portat a emetre en directe tots els plens municipals des de fa 4 anys. Llevat dels que per impossibilitat tècnica humana no s'han pogut o no es poden oferir. No hem demanat mai ni una hora extra, no hem demanat mai res. Fem els plens perquè els hem de fer i s'acaba la discussió. Però, malgrat que fem els plens amb absolut convenciment, aquí hi ha el comunicat demanant la responsabilitat del per què no es va fer. Finalment, aquesta incidència no va ser notificada específicament al cap del Departament d'Alcaldia en raó del que s'exposa en el primer paràgraf, que és que en tenia plens coneixements. I si no, hi ha un informe del cap d'organització Valentí Alonso signat el 20 de juny, una setmana abans del ple del 27 de juny, en què deia obertament al Departament de Recursos Humans que si aquesta situació no s'arreglava, la ràdio s'hauria de tancar. Ho deia una setmana abans, encara que en el ple del 27 de juny semblava que no ho fèiem en directe perquè, mira, perquè gairebé era una qüestió de caprici. Doncs no. I no només hi havia aquest informe, hi havia un munt de mails a Recursos Humans no contestats. A mi no m'han contestat, però no m'han contestat ni de Recursos Humans, ni el regidor, ni el pare Carabasser. No ha contestat ningú. Aquest silenci tan bonic que la casa ens obsequia, fins i tot els que portem 28 anys. Al redactat del comunicat intern falta la veritat. No es va publicar cap piulada el 27 de juny a les 10 de la nit. La piulada que anunciava els oients que Ràdio Maricel no emetria el ple municipal en directe es va publicar el dilluns 27 de juny a les 11:06 i en el seu redactat constava l'usuari @ajuntamentdesitges amb la voluntat expressa d'incorporar-lo al timeline del Twitter de l'Ajuntament. A més, durant el magazín matinal es va reiterar diverses vegades que no s'emetria el ple municipal per les raons ja esmentades i a les xarxes socials es va respondre a dues preguntes sobre la qüestió. I jo no dic res més perquè la cara A és aquesta. La B, millor que no la comenti. Gràcies a tots, estic fònic, em disculparan. Bona nit.
Moltes gràcies. Alguna intervenció més? Sí?
Endavant. Hola, bona nit. Jo voldria saber a qui pertany la neteja de les... bueno, de l'Espai Jove. La façana davantera de l'Espai Jove està neta, podríem dir, però un passadís que hi ha que va cap a la piscina i de la casa de l'Espai Jove fins al carrer que hi ha al costat, hi ha piles dels arbres que hi ha. Has d'anar al tanto per no relliscar. Aquí pertany la neteja? A l'Espai Jove o a gespa? Ja està, gespa.
Alguna qüestió més? Hi ha alguna pregunta més? Sí? No? Doncs començarem per la darrera. Senyora Saltó comenta aquesta la via pública, entenem que és responsabilitat de l'empresa concessionària que fa la neteja de la via pública i per tant li traspassarem. Si en cas ara ens detalla exactament on te deia vostè, la façana, quina era, cap anant cap a la piscina. Per respondre al senyor Vicenç Morando, em penso que la nostra intervenció hem dit clarament que s'ha intentat substituir aquesta baixa, jo diria fins i tot les anteriors, però que realment doncs el departament no ha trobat la fórmula per fer-ho immediatament, tot i que us haig de dir que hem portat exemples d'altres ajuntaments i d'altres administracions públiques, entre elles la Diputació de Barcelona, en la qual hi havia una manera de fer una contractació per urgència per cobrir aquestes baixes. I tècnicament no s'ha acceptat en cap moment. Jo ara no m'agradaria aquí que es faci un enfrontament entre departaments, que és el que ha passat aquesta nit. Això em sembla que ens ho hem de fer mirar com a organització. Perquè si no, demà vindran els departaments d'un altre cantó de l'Ajuntament a dir què no fa bé l'altre i què no fa bé aquest. I acabarem que l'organització està com està. Però és evident que hi ha un problema, és evident que tècnicament les coses no acaben d'anar bé, per això nosaltres hem insistit molt en que hi hagin direccions d'àrea, que hi hagi una feina des d'aquest tipus que pugui servir, a banda de que s'hagi de formar més, si cal, la plantilla, a banda que s'hagi de dotar més la plantilla, si legalment es pot fer, etc., perquè hi hagi una millor coordinació. Però no ens sembla, en un ple municipal, el lloc per venir a enfrontar departaments. Sincerament, no em sembla. No em sembla. De totes maneres, insisteixo, s'ha intentat fer cobrir aquesta baixa i a dia d'avui, és cert, no ens n'hem sortit perquè el departament ens ha dit sempre que no podia ser de la manera que ho proposàvem. Sobre el tema de la cara A, la cara B no s'ha dit, jo no m'hi poso perquè no sé exactament què volia dir. Disculpi, representant de la plataforma de la reobertura del CAP, no recordo el seu nom.
Sheila.
Evidentment ho compartim amb vostè, que és responsabilitat del Parlament de Catalunya, del govern, de tothom, la reobertura. No n'hi ha prou una resolució, no n'hi ha prou de que el govern tiri endavant, sinó que realment la pinya, com s'ha vist avui aquí, l'hem de fer tots. L'hem de fer tots, cadascú del seu àmbit. Cadascú des del seu àmbit, la societat civil des de la societat civil, la institució de l'Ajuntament des de l'Ajuntament. Cadascú, perquè evidentment si tots empuixem en el mateix sentit, empenyem, doncs és més fàcil que ho aconseguim. Senyora Margarita López preguntava si el Retiro té una subvenció. El Retiro té subvencions d'aquest Ajuntament, però també li haig de dir que la del 15 i la del 16 no l'ha cobrat encara. Per què? Hi ha hagut una sèrie de situacions que han sortit en la justificació de les anteriors, en fi d'uns informes a nivell jurídic, a nivell de fiscalització, que de moment no s'ha pogut encara fer el pagament. Però habitualment la rep, tot i que el 15 i el 16 no l'han cobrat. I respecte a la senyora Lídia Laiza de les botigues, aviam si puc contestar-ho més o menys tot. El tema del pas de vianants, l'informe de la policia que va fer, que precisament Ciutadans ho va requerir arrel de la moció, l'inspector m'ha assegurat que aquesta setmana estaria acabat l'informe tècnic. De fet, la setmana passada ja tenien, jo vaig parlar amb el portaveu de Ciutadans per dir-li que ja més o menys apunta cap a un pas de vianants, però ens esperarem que es conclogui aquesta setmana. Respecte al tema de la policia, ja fa uns quants mandats que no hi ha policia fixa ni al poble de Garraf ni a les botigues, per un tema d'efectius. Vostè deia, escolti'm, doncs d'aquests tres nous que entren, que els posin a les botigues. No és que n'entrin tres de nous, és que han quedat tres vacants perquè han marxat i se substitueixen. Llavors no hi ha un servei fix a cap barri de Sitges, no n'hi ha cap de fix. Però intentem que tots els barris tinguin en cada torn el servei de policia, sempre i quan amb un patrullatge ordinari, sempre i quan no hi hagi cap emergència, que quan es produeix una emergència deixen d'anar en aquell barri que tenien programat perquè han d'atendre l'emergència. Però en els tres torns, matí, tarda i nit, a Garraf i a les botigues, s'hi va, si no hi ha cap emergència. El tema de les voreres que vostè comenta, de que es puguin asfaltar les tocant a l'autopista, això és una qüestió que ja hem de plantejar amb Abertis. Jo el que sí que li demanaria, allò que ha dit vostè, escolti, si no ho fan vostès, nosaltres recollirem els diners, anirem i asfaltarem. No ho facin perquè tindrem un problema jurídic, ens posaran un pleit o els hi posaran a vostès. I per tant, millor que amb això anem coordinats encara que estigui una mica més. Si pot acabar sent, perquè això és voluntat d'Abertis, és propietat seva. Pensin que amb la reforma per això de la carretera que s'està plantejant s'intenta donar solucions a això que vostè comentava. El tema de la Riera Puda, deixi'm acabar. El tema de la Riera Puda, si s'ha inundat de nou per les pluges de l'últim dia, ho mirarem això, aviam de com desembossar-la. El tema de la llum es van reparar, però possiblement els han tornat a trencar per actes vandàlics. Senyor del Mirall, apuntem per reparar-los. I el tema de que ho deia vostè, de si és millor posar llums solars, les palmeres que vostè deia, etcètera, etcètera, o la carretera o el passeig que havíem parlat l'altre dia i que ens ha presentat uns pressupostos que vostè ha demanat a tots els regidors. Això ho traslladarem als equips tècnics, ells ho han de valorar, si és millor un sistema o un altre. El que sí que, i també els pressupostos hi podem traslladar, però li haig de dir que això no funciona així, és a dir, no pot venir algú i portar-nos un pressupost, sinó que el s'ha de fer per la manera correcta, que és que els serveis municipals ho demanaran per la via que toqui, si és un concurs públic, si és un negociat, doncs demanen els pressupostos que es corresponguin a tres empreses, però en qualsevol cas aquesta informació els hi passem perquè ho valorin si ho consideren. I jo diria que no m'he descuidat res. Jo em penso, senyora Lídia, que ha quedat molt clar la intenció que tenia vostè i així la recollim i la traslladarem a Abertis. Moltíssimes gràcies a tothom, bona nit, bon estiu i ens retrobem al setembre.